Bienvenido a Tache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola, Laia, gracias por aceptar tomar un café conmigo. Laia Miralles es la directora del Colegio Inmaculada Concepción de Horta y ha tenido la osadía de sentarse conmigo para charlar sobre los niños, la educación y su futuro. Hola, Laia, ¿cómo estás?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte amb mi i respondré encantada a totes les preguntes o bueno, podrem xerrar del que vulguis.
Yo soy de los que piensa que un adulto no deja ser un niño que perdió la imaginación con todo lo que esto conlleva. Sus miedos, sus dudas. Tú estás en el mundo de la educación. Uh-huh. ¿Cómo ves a los niños ahora? ¿Y cómo te los proyectas a futuro?
A veure, des de la meva experiència, que són uns quants anys, perquè ara potser ja porto 26 o 27 anys, és a dir, en l'educació, és a dir, veient generacions i generacions d'alumnes, al cap i a la fi, jo com veig els nens o veig els adolescents, els veig com sempre, o sigui, no han canviat moltes coses. En tot cas, el que ha canviat, evidentment, és va canviant la societat, no? I va canviant també aquests nens, aquests nois i noies que es van tornant adults, que tenen diferents visions o maneres, és a dir, d'educar. És a dir, aquí el quid de la qüestió, és a dir, és com en les diferents, és a dir, depenent del moment, com les famílies, com els pares eduquen, no? Aleshores, bueno, durant tots aquests anys vas veient doncs, tendències, no? Tendències de moments que les famílies, doncs, aquesta idea de que han de ser doncs, amics dels fills i que són més, no? És a dir, que són més laxes, d'altres és a dir, més estrictes, no? Però al cap i a la fi, és a dir, responent a la teva pregunta, l'infant o el jove en essència, és a dir, són els mateixos, és a dir, com els veig? Doncs els veig a nivell, és a dir, que ara que tinc una vista així una mica doncs, en perspectiva, doncs els veig com sempre, no?
Una de las obligaciones legales que tienen todas las personas mayores es ser cascarrabias. Y yo estoy determinado a cumplir mi obligación legal. Es normal y es habitual que los mayores digan, es que esta juventud es que no sé qué. Yo, mis padres de mí decían lo mismo que yo probablemente diga de los niños. Pero lo que sí que me encuentro es unos temas que antes no se detectaban porque o no lo sabíamos o bien no existían. Es la falta de resistencia, la poca dureza mental, la incapacidad de conectar con ellos mismos. Todos estos temas que son más habilidades blandas, de comunicación, resiliencia. ¿Tú crees que es una moda que, mira, ahora toca esta moda y dentro de 20 años será otra distinta o tiene un sentido?
Diguéssim que sí que hi ha aquesta tendència de molt present a nivell social, perquè clar, l'escola no deixa de ser els nens, és a dir, hi ha una porositat, és a dir, l'escola no és una cosa tancada i ara, no? Sinó que s'influeix, és a dir, de tot el que hi ha al voltant. Aquesta tendència de potser dels llibres d'autoajuda, aquesta tendència de tot aquest treball de les emocions, que això potser fa 30 anys no era tan present, no? Això és una cosa, com tu dius, és a dir, molt nova. Jo crec que és positiu, diguéssim, no? És a dir, que tinguin, és a dir, aquestes eines. No crec que sigui... Jo crec que és una, entre cometes, és a dir, com una moda que ha vingut per instal·lar-se, és a dir, forma part dels temps que vivim, no? trobo que és positiu, és a dir, que s'animi en els infants a expressar-se, a dir el que senten, a posar paraules, és a dir, el que senten, a reconèixer el que té al davant, és a dir, l'empatia, trobo que tot això és molt positiu, no? És una marca dels temps que vivim, perquè això no, és a dir, s'extrapola a nivell, és a dir, social i en el món dels adults, però crec que s'ha quedat bastant com per quedar-se, eh? És a dir, aquesta...
I a los profesores y maestros, ¿os preparan para esto? Yo soy entrenador, y me entrenaron, me enseñaron a los fundamentos del básquet, que es el pie, que es no sé cuántos, pero llega la hora de verdad. Y el 80% es un tema de comunicación psicológica, de empatía, conectar. Todo este tema más humano, ¿cómo lo trabajáis? ¿Viene de serie porque quiero ser profesor y me sale del corazón, igual que las enfermeras oncológicas? ¿Lo trabajáis? ¿Hay una estructura? Porque no sale así de mena.
Sí que hi ha, és a dir, això va lligat, és a dir, s'implementa segons quins programes de l'escola, per exemple, doncs, l'educació emocional, sí que hi ha, és a dir, sí que hi ha formació, és a dir, pel professorat, sobre tots aquests temes, i en els últims anys molt, 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 és a dir, la gestió de l'aula, la gestió dels conflictes, i això pel que fa a professorat o mestres, podríem dir, doncs, que porten molts més anys, és a dir, en la professió. En els mestres, que tenim mestres, és a dir, que arriben, és a dir, de les facultats que ens arriben, ja venen molt preparats amb tot aquest tipus de formació enfocada a mediació, a benestar emocional. Això és a dir, ja s'està treballant, diguéssim, s'estan formant des de les facultats.
Según los últimos datos, hay un incremento de la ansiedad, sentimientos de soledad, del abandono escolar. Está subiendo mucho. ¿Por qué crees que pasa esto?
Yo creo que pasa como ha pasado siempre, pero ahora justamente como estamos en un punto de aquest treball emocional y de esta parar atenció a com està l'alumne o com està el nostre infant, com està, és a dir, hi ha molta més sensibilitat respecte a aquest tema i més formació, és com sempre, no és que hi hagi més, sinó que ara de fet és positiu, és a dir, ara es visualitza més, ara es visualitza, però jo crec que el patiment, és a dir, si anem enrere, és a dir, quan nosaltres érem adolescents en els anys, anem molt enrere, del segle passat, finals dels 70, estem parlant dels anys 80, dels anys 90, hi havia, és a dir, jo crec que hi havia el mateix, és a dir, podia haver-hi el mateix patiment o casos, és a dir, perquè això és inevitable, no? És a dir, però que hi havia el mateix, però ara el podem, és a dir, pot aflorar, es pot detectar, es pot treballar, hi ha molta més, és a dir, la mirada està molt més educada en aquest aspecte.
I con toda la información que tenemos, una educación más, una mirada más educada, como comentas, ¿cómo gestionamos estos niños? Porque yo creo que ahora es un reto ser padre o ser adolescente. Antes tenías tu contorno, que era el barrio. La aldea es global y eso genera unas presiones entre tuyo ideal, tuyo real, tuyo imaginado. Muy difíciles. ¿Cómo lo hacemos, básicamente?
A ver, no hi ha una... Jo crec que no hi ha una recepta màgica, o perquè cada... és molt, molt complexa, és a dir, és molt complexa, és a dir, cadascú, és a dir, té la seva individualitat, personalitat, identitat, cada família és el que diem, aquesta expressió, cada família és un món, però sí que hi ha una cosa que justament fa poc ha sortit un estudi que s'ha fet al llarg de molts anys, i sí que s'ha comprovat que els infants que fins a l'adolescència, i durant l'adolescència també, que tenen un vincle molt estret amb els pares. Què vol dir tenir un vincle estret amb els pares? És a dir, uns pares, és a dir, que estan pendents, evidentment, dels fills i que fan activitats junts. No cal posar-se a seure ja amb el fill o la filla i fer grans, és a dir, disquisicions, sinó, és a dir, compartir moments. O sigui, compartir molts moments amb els teus pares, que vol dir socialitzar amb els pares, és a dir, aquesta socialització amb els pares d'anar amunt i avall, de fer activitats. S'ha comprovat en aquest estudi que després aquests infants i aquests adolescents seran adults sociables. I què comporta això? Comporta un benestar emocional i un equilibri emocional, perquè som éssers, nosaltres som éssers socials, és a dir, com més vincles tens amb els teus iguals o amb persones, és a dir, la teva psique o el teu, és a dir, estàs molt més equilibrat, diguéssim. Tens hi ha una, està relacionat, diguéssim, amb la salut mental. Per tant, com quan tu ara m'has preguntat què fem, no? Doncs, és a dir, doncs sí, s'ha de fer, s'ha de socialitzar, s'ha de fer activitats amb els fills, s'ha de relacionar, és a dir, o compartir moments, és a dir, amb amistats que també hi hagin els fills, perquè de fet s'aprèn per imitació. S'aprèn per imitació. Si tu veus els teus pares que socialitzen, que queden, que doncs tot això va a favor de la salut mental posterior, no? de quan són adults.
Básicamente, por lo que estoy teniendo, estás diciendo que casi que volvamos a la aldea, donde el padre estaba presente, la madre, la familia, el vecino opinaba.
Sí.
Volver un poco a la aldea.
Sí, sí.
Yo no podía tener hijos, tuve que hacerlo por in vitro, con lo cual el proceso del padre es algo que me preocupó. Yo estuve estudiándolo. Sí. ¿Crees que del mismo modo que tenemos una escuela para niños, los padres tienen que pasar un tema de... Vas a ser padre, que está muy bien, pero... Cuatro conceptos básicos, porque esto que dices tú de hablar con los niños, no sé si es muy habitual, ¿eh?
Ya. Bueno, hi ha moltes vegades, no, que deus de depèn de quines situacions, i dius, ostres, és que s'hauria de... Així ho estic dit de broma, ¿eh? Però s'hauria de tenir un carnet, és a dir, s'hauria de poder fer com un curs, és a dir, de bàsic, per tenir el carnet de pare o el carnet de mare, no? per poder fer-te encàrrec, és a dir, dels teus fills, no? Perquè donem per fet, és a dir, quan tens una relació sana, diguéssim, amb els teus familiars o ho donem com per fet que és normal, no? Però després, és a dir, veus moltíssimes situacions de que no hi ha aquesta, és a dir, aquestes relacions sanes amb els iguals, no? I es veu, és a dir, amb els infants. És molt complicat això, és molt complicat, no? Però sí, sí, s'hauria de poder fer un curs i dir, no, vostè està en condicions de ser, és a dir, de ser pare o mare, no?
Yo tengo muchísimo respeto por la persona de maestro, profesor, me gusta más la palabra maestro, es más...
Sí.
Creo que es algo que tendría que estar más valorado, más protegido, y con cuatro datos te lo explico, es... La mayor parte del tiempo que un niño está despierto está con un maestro. No tiene mucho más. Los maestros quieren lo mejor de los niños, todo el mundo quiere lo mejor de los niños. Y a veces tengo la sensación de que, no, yo quiero lo mejor de los niños y le doy unos bocatas de pan Bimbo brutales y el niño es celíaco.
Claro, aquel paquete... aquest, moltes vegades es confon aquest donar, i es veu, és a dir, aquest donar amb una qüestió, és a dir, material, no? Està clar. És a dir, el que faria un bon mestre o un bon pare o bona mare, si podem dir-ho d'aquesta manera, és tot allò que és intangible, no? Tot allò que no és material, que al cap i a la fi es redueix en essència, és a dir, és aquesta capacitat de... Queda una mica hippie, no?, dir això, però que irradis amor.
Sí. Estoy contigo. Estaba pensando, otro día entrevisté a un chico de 65 años, que los conocimientos no están muy bien. Y al final hay teorías pedagógicas de plan, los niños dejarles que crezcan como quieran, porque si quieren aprender, aprenderán. De hecho, se han dado casos, habría que ver si son significativos en el estadístico. Pero la parte boyar, la parte que a veces me fascina mucho, es la parte del amor, la parte humana, lo que nos hace humanos. ¿Esto cómo lo trabajarías? Porque yo veo niños que dices, hostia, si alguna vez alguien te diera un abrazo y te dijera, hostia, tío, tú vales la pena, o sea, eres importante por ti mismo, o sea, estos detalles que son de amor, pongamos los hippies, si se verbalizaran más, yo no digo estructurar, porque estructurar el amor es un poco fliparse demasiado, pero verbalizar más el concepto de afecto, eres humano, eres importante por ti mismo, soy consciente de quién soy, de dónde pertenezco. Esto se podría hacer en un entorno escolar, porque el entorno escolar al final viene una administración que, mira, te hace saber las comarques de Cataluña, los presidents de la Generalitat i el pan tomàquet com es fa.
Clar, però...
Hòstia, sí que està molt bé, sí, ja, però qui som jo?
Clar, és que aquí has tocat una mica, doncs, el moll de l'os, no?
Ah, això és el que m'interessa a mi.
El moll de l'os de l'educació, és a dir, clar... Un bon mestre, és a dir, la penjada, el rastre que deixa, que pot deixar, és increïble. Un mal mestre també, eh?
Sí, sí, sí.
Un bon mestre no és tant pel que dirà, sinó perquè estima, tornem amb això de l'amor, és a dir, perquè estima el seu ofici, el seu treball, digue-li el que vulguis, i estima aquests éssers que té al davant, i aleshores només, és a dir, amb la mirada, a més els nens, és a dir, els joves ho capten de seguida, és a dir, bo o dolent un mestre, és no tant per si m'explica molt bé les mates, m'explica molt bé la història, sinó perquè hi ha aquesta transmissió no tangible, inclús moltes vegades no oral, no és de, oh, tu vales molt sol, no, és aquesta energia que transmet de que l'alumne capta sense les paraules, doncs, que és important de que hi ha algú que confia en ell o que confia en ella, que pot fer les coses que indica aquest, és a dir, com un camí.
Ara que estamos hablando del amor, el efecto Pigmalión y el efecto Michelangelo, ¿te suenan?
Bueno. Sí, a ver, explica-me.
Pigmalión es proyecto en creer en ti hace que llegues más lejos, y el efecto Michelangelo es yo veo en ti lo mejor y haces que tú veas en mí lo mejor. Esto que es muy de hippie, muy de deja las drogas, chaval, yo lo he visto. Yo tengo un entorno de... Soy consciente que la gente que está conmigo es gente que quiere venir, están obligados, como vienen obligados al colegio, que esto es muy importante. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has sentido? Cuando has cogido a un niño, has creído en él, lo ha conseguido... ¿Y cómo te sientes?
Claro. Sí, sí que ho he viscut, això. He viscut aquesta... aquest reconeixement, però es veu també moltes vegades posterior. És a dir, L'avantatge de portar molts anys, és a dir, en el mateix sector, o veure generacions i generacions, és a dir, d'alumnes que passen i que després retornen, o que veus, és a dir, d'adults, i que tornes a veure i que poden fer aquesta reflexió o dir, me'n recordo quan ho he viscut jo i ho hem viscut, és a dir, també molts, de fet és la part més satisfactòria, és a dir, de la nostra feina, eh? És aquest punt de contacte amb aquell altre, és a dir, que hi ha aquest reconeixement de me'n recordo o de quan em vas dir allò o quan em vas mirar d'aquella manera o de quan vas tenir aquell tacte o aquella amabilitat i hi ha aquest sí, és a dir, o que directament diuen, és a dir, gràcies, potser no m'ha passat a mi, però m'ho han explicat, i et podria dir noms i cognoms, de dir, és que va ser una persona molt important, és a dir, per mi, pel meu creixement. Això és molt bonic, és a dir, quan es verbalitza, no en el moment que està passant la transformació, sinó és posteriorment, en perspectiva, que sí, és a dir, aquest és el miracle, és a dir, de la...
I com te sientes? Com te sientes quan passa?
Bueno, doncs sent una escalfor al cor molt agradable, no? Sí, sí, sí.
No, cierto, cierto. Sí. Así es, es el siguiente, dices...
Passa molt en l'entorn escolar, perquè és el que tu has dit abans, és que durant 13 anys o més, que és molt, i és el moment més important, és a dir, de creixement d'un ésser humà, diguéssim, a nivell biològic i psicològic i tot, doncs passen un munt d'hores, és a dir, envoltats, és a dir, d'altres adults que no són, és a dir, en aquest cas el pare o la mare. I aleshores, jo en el meu cas, és a dir, amb el meu fill, si tinc alguna vegada, que és molt puntual, però alguna ocasió, que és a dir, d'agrair als mestres, doncs ho faig, perquè la base no té gaire valor, perquè jo soc del RAM, però reconec, és a dir, que ostres, és que una bona paraula o una mala paraula pot tenir, és a dir, té un impacte molt, molt important, té un impacte molt important sempre. Aleshores, treballar, és a dir, treballar la amabilitat o treballar la bondat, aquesta cosa, és a dir, si es va, és a dir, la bondat amb els companys, ser amable, tot això ha d'anar, és a dir, és aquesta cosa intangible que ha d'anar impregnant tot, que hauria d'impregnar un centre escolar, el que es diu un centre escolar o una escola.
És que me puedo poner muy hippie, eh? Mm-hmm. Cuidado conmigo. Mis hijos vienen a este colegio. Y el proceso de selección fue basado no tanto en la temática, en lo que hacéis, porque está arraigado, sino en cómo lo hacéis y todo, por qué hacéis lo que hacéis. ¿Hasta qué punto los padres son conscientes de que el colegio es una de las elecciones más importantes que harán en toda su vida para sus hijos? ¿Por qué? Por mucho que sean colegios, Inmaculada es Inmaculada, Safa es Safa, Cancarbasa es Cancarbasa.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué crees que los padres no son conscientes de la importancia a la hora de escoger un centro educativo para su hijo, teniendo en cuenta que pasarán 15 años dentro de ellos, una media de 8 horas diarias, 9 meses al año, multiplica?
Jo crec que sí que són conscients,
sí?
La gran majoria.
Aquesta és la millor persona que jo.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí que són conscients la gran majoria. Sempre hi ha, és a dir, jo crec que és a dir, és que l'escola t'arriba tantes famílies tan diferents, però la gran, és a dir, jo sí que crec, és a dir, per experiència, jo sí que crec que la gran majoria són conscients, és a dir, i per això, per exemple, l'elecció, ara que, és a dir, escollir una escola genera tant, pot generar tant d'estrès i aquests dies passats, com diré la prescripció, ho vius, no? I vius aquesta preocupació i la comparteixes perquè, com tu dius, ostres, estaran moltes hores els teus fills o les teves filles en aquest centre, no?
Una de les coses que com a padre més sufro de forma rebosándome en mi propio deficiencias es no siempre tengo los skills para ayudar a mis hijos y no siempre debo de ayudar a mis hijos. Diferenciar estas dos cosas es muy difícil. ¿Cómo podemos padres, colegio y profesores alinearnos para que el objetivo final, que será ese niño, que será un adulto dentro de 20 años, crees que en las mejores condiciones, no intelectuales, porque al final los conocimientos están en internet, sino mentales? Porque yo estoy en un mundo de básquet, ¿vale? Y vienen porque quieren venir y es que mi hijo no sé qué, es que mi hijo no sé cuánto. Mi hijo es un cabrón, me sabe mal decirlo, yo puedo decirlo, tú no. Entonces, y es lo que hay, y si te gusta bien, y si no, a la puta calle. Perdón mi francés, pero soy así de drástico. Tú no puedes hacer ciertas cosas. Tú no puedes echar a un niño, por muy que sea mi víctima que sea, tío, te has de cuidar. Entonces, ¿cómo lineas gente que tiene muy mala suerte en la vida, que toca un contexto familiar complicado, que está metido en un sitio y que afecta al resto inevitablemente? ¿Cómo lo gestionáis esto? ¿Cómo alineáis todas las familias de manera así? Quedámonos un poco, tengamos paciencia. ¿Cómo se gestiona esto? Lo veo muy difícil.
No sé si te acabas de entender la
pregunta. Yo tampoco me acabo de entender
la pregunta. No sé si te acabas de entender la pregunta, però es gestiona i això ho he dit moltes vegades en reunions. O sigui, aquí el bàsic és si en l'educació, tant a casa com a l'escola, crec fermament que l'essència de tot és aquest amor o aquest vincle amorós, bondadós, per reconduir segons quines situacions més complexes o de com és, sempre parlo de la confiança, que no deixa de ser també, és a dir que aquest vincle. O sigui, si no hi ha aquesta confiança cega absoluta, no es pot treballar. I hi ha vegades que també s'ha d'acceptar que no es pot treballar amb els infants o els adolescents, com que estan tantes hores aquí. Sí que d'alguna manera pots arribar, és a dir, a treballar moltes, és a dir, moltes qualitats, no? És a dir, de l'escolta, de l'atenció, d'anar construint, pots anar construint aquest vincle. Amb les famílies se suposa que ja ve d'entrada, perquè si tu matricules, és a dir, els teus fills en una escola, és perquè tens tens confiança absoluta. I si es trenca aquesta confiança o no hi és, o és a dir, hi ha conflicte, hi ha vegades que també s'ha d'acceptar, és a dir, que no hi ha aquesta confiança. És a dir, s'ha d'acceptar que poden haver-hi problemes, perquè no tot pot ser perfecte, i s'ha d'acceptar. Ara, mentre, és a dir, un alumne, bueno, mentre un infant, un adolescent està en una escola, i mentre nosaltres ens fem, és a dir, els hem de, ha de ser a full, diguéssim, al 100%, és a dir, al 100% d'atenció, de cuidar-los, d'estar pendents d'ells i d'elles. Ara, després, és a dir, la família, pot haver-hi aquesta confiança, que és lo desitjable o el que acostuma a passar, i pot haver-hi no aquesta confiança. I llavors s'ha de fer palès, és a dir, què passa? És a dir, no hi ha confiança.
Este salto es importante, es complicado hacerlo.
Sí.
Más en un entorno educativo.
Sí.
Yo vengo del mundo de la empresa y gestión de equipos con talento, alto rendimiento. Y una de las cosas que es casi obsesiva es eliminar burocracia. Mm-hmm. Los equipos de alto talento han de ir a lo que tienen que ir. Eliminar 24.000 informes. ¿Cómo os mata la burocracia a vosotros? Pregunto, no sé, yo...
A ver, a matarnos no nos mata.
Sí, sí, pero...
sí, l'escola s'ha anat reprenent del començament, és a dir, aquest recorregut de tants anys. Sí, l'escola s'ha burocratitzat molt, molt. Han d'haver-hi... Això que ha vingut molt de l'empresa també, i molt del món anglosaxó, hi han d'haver-hi evidències de tot, sempre parlen, no? És a dir, de les evidències, tot ha de quedar registrat, també, és a dir, moltes empreses que han crescut al voltant de l'escola s'han de fer protocols per aquí, protocols per l'altra banda, és a dir, no? Perquè també hi ha aquesta paranoia social, de por, de que ens hem de protegir, de perquè de seguida algú pot posar... No? Hi ha tot, aleshores, tot això ha afegit pes al que... el que fa en essència l'escola, que és a dir, un ensenyament, és a dir, hi ha ensenyament, hi ha aprenentatge mutu, no? I és, però sí que no matar-nos, però sí que hi ha
una càrrega.
I bueno, sí que també ara hi ha una voluntat per anar traient aquesta càrrega, però hi ha vegades que és a dir que és una mica complicat. I hi ha els processos, el procés de qualitat ens ha d'ajudar a ser més eficaços i eficients en aquest sentit, no? Per fer el just i necessari i focalitzar-nos en el que ens hem de focalitzar.
Jo com entrenador, per cada hora que pongo en pista, pongo una hora fuera de pista, más o menos. Con lo cual, si yo hago 3 horas a la semana, en realidad estoy haciendo 6. Uh-huh. ¿En vuestro mundo ocurre lo mismo? Claro. ¿Una hora de clase significa 2 horas de trabajo?
Sí. Tu perquè també vens d'alguna manera també, és a dir, és molt educatiu, és a dir, els estats, és a dir, és educatiu, no? I socialment hi ha molta gent que encara no ho acaba d'entendre, poder, no? És a dir, que no és el professor com tu, és el entrenador, que arribes tal, i te'n vas, no? És molt poc quantificable, però una hora de classe pot generar 2-3 hores de preparació, més tota la part avaluativa que... Doncs clar, hi ha proves avaluatives, és a dir, que s'ha de fer sempre, és a dir, fora del que seria pròpiament doncs, l'estona que estàs amb els alumnes, no? Sí, sí, sí.
Això te lo pregunto ya un poco a maldad, porque soy de marketing, y los de marketing somos el infierno, somos los demonios, somos los literal satán, literal helper, que dicen, porque para crear confianza y estos canales de comunicación, en el cual yo me expreso, tú me expresas, y nos entendemos... Hemos de ser conscientes de lo que hace el otro. Y una de las quejas o refranes más típicos es trabajas menos que un profesor. ¿Por qué no entendemos que un profesor, insisto, usar la palabra maestro me gusta más, pone mucho de su cabeza, de su corazón, en cuidar a unos niños, educar a unos niños, y la sociedad no es consciente del desgaste mental? Porque yo insisto, yo soy entrenador que había veces me toca la fibra y llego tocado a casa de las mierdas que ves, que dices, joder, pobre chaval. ¿Por qué no hay esa conexión y existe, trabajas menos que un maestro?
Perquè com que hi ha jo crec que és com molt, molt superficial, potser socialment el que es veu és que doncs hi ha les vacances d'estiu i els mestres fan les vacances d'estiu no com els alumnes, perquè els mestres doncs, han de fer, és a dir, formacions i fins a mitjans de juliol potser no, és a dir, no poden començar a agafar les vacances, però com que s'associa, és a dir, doncs, jo crec que està més en relació a veure el tema de les vacances de Nadal, les vacances, no? Les vacances escolars, no? I llavors s'ha fet que es fa aquesta associació i llavors per això potser es diuen aquestes frases fetes. Tot i que jo t'haig de dir que cada vegada menys la percepció que tenim quan parlem d'aquests temes amb els mestres i professors, socialment el feedback que tenim és més aviat quan dius soc mestre, soc professor perquè t'ho pregunten, és ui, jo no podria fer-ho pas això. Aquesta és la percepció amb els anys, hi ha més aquesta, és a dir, jo és el que, és a dir, parlo personalment però també de company, que ja no hi ha tant aquesta frase de que se trabaja menos que un maestro. Sí que hi ha un sector, és a dir, d'això sempre, no?, que diran això, però jo crec que hi ha cada vegada més hi ha una mica més de això, de consciència del que suposa, de quina responsabilitat sigui mestre, entrenador, monitor de lleure, tot el que està relacionat, és a dir, amb treballar amb infants o joves. Jo crec que cada vegada hi ha més percepció de social positiva, de dir, ostres, doncs és molt fàcil, no és, o... Tinc aquesta sensació.
Ara me quedan tres líneas de preguntas, iremos directamente por la fácil, que es: yo tengo la sensación de que el nivel ha bajado. No dejemos a nadie detrás, no estoy de acuerdo, pero esto no significa bajar el nivel, significa poner más recursos, cabrón. Tú estás dentro. Yo tengo mi referencia donde yo estaba en mi época, yo soy de las escuelas Omar, de aquí, legendarias.
¿Te has preguntado qué necesitan realmente tus hijos para destacar en la vida? Más allá de los libros y los números, en entornos de alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la escuela, los resultados importan, sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es aprender a manejar emociones, tomar decisiones bajo presión y confiar en uno mismo. Formar niños y adolescentes capaces de liberarse, comunicarse y crecer con empatía no es un lujo, es esencial. Descubre cómo acompañarlos en este camino y transformar su aprendizaje en experiencia de vida. Visita tache.org/contactar y empieza hoy a marcar la diferencia en su futuro.
¿Qué hemos hecho mal para que o tenga razón y hemos bajado el nivel para no dejar a nadie atrás en vez de poner recursos para que todos vayan para adelante, o B, que se ha comunicado mal para que yo tenga esta sensación?
Yo estic alineada amb el que tu penses. Jo també, és a dir, i si preguntessis a qualsevol mestre o professor diria el mateix, és a dir, no pots fer el mateix que feies fa 10 anys, 15 anys, 20 anys, o el que pots recordar tu com a experiència, és a dir, personal. I no només és la percepció de les escoles, és a dir, de les etapes obligatòries, sinó que també és la percepció dels nivells universitaris. Parlant, és a dir, amb companys que donen classes a la universitat, quin és el quid de la qüestió aquí? Que encara jo crec que no s'ha fet una reflexió profunda del que ha suposat la irrupció d'internet i de les xarxes socials pel que fa al l'impacte ja directament, és a dir, en el cervell, no? Però a banda d'això, quan nosaltres érem adolescents, hi havia dos canals de televisió, no existia internet, tu llegies el que et deien que llegissis o anaves, i els referents culturals eren comuns. ara què passa? I vaig llegir ara fa poc la reflexió d'un professor de filosofia a la facultat que deia, ara que els professors havien aquestes noves generacions, quan haig d'explicar un concepte filosòfic o començo un tema, trigo molt a explicar una cosa, perquè cada vegada que faig referència, perquè és inevitable quan tu m'estàs explicant o narrant alguna cosa, quan faig referència a algun exemple per explicar algun concepte, alguna teoria, el que sigui, algun autor, haig de donar moltes voltes i es va ramificant perquè haig d'explicar alguna paraula de vocabulari que no s'entén, haig d'explicar, és a dir, no, perquè els referents culturals ja no són comuns.
Correcte.
I va lligat, aquesta, és a dir, que la qüestió s'ha baixat al nivell. Sí, és a dir, ja s'ha, el que tu has dit, és a dir, s'ha baixat més per la banda, és a dir, aquesta idea de la, aquesta paraula que no m'agrada gaire, és a dir, de l'equitat, no? De l'equitat, s'ha baixat cap a, és a dir, com cap a baix, no cap amunt, com tu dius, és a dir, no s'han posat recursos per ajudar els, i no s'han ajudat tampoc a les escoles.
No, no.
Poso un exemple, que em sembla una miqueta bé. Des de moltes lleis anteriors, és a dir, la que hi ha ara, la Lomloe, l'ONCE, etc., per exemple, hi ha el tema de la biblioteca escolar. Val? Des de la llei, és a dir, des del govern, des de les lleis, et diuen que és tan important la biblioteca escolar i que s'ha de proveir els centres de biblioteques escolars de persones coneixedores, perquè no? És com, diguéssim, que també per mi seria, és a dir, el cor de l'escola, no? Què passa? Bueno, doncs això en llei queda molt ben escrit, però no hi ha hagut, és a dir, no hi ha hagut cap acció política que proveeixi a les escoles públiques concertades, que proveeixin les escoles d'aquests recursos, d'aquest, és a dir, de, per, no? I com això, moltíssimes, és a dir, moltíssimes coses, no? Doncs ara s'estan reivindicant, doncs a fora del carrer, els mestres, doncs ja és veritat, doncs aquest malestar, el que hi ha a la fi és dir, bueno, necessitem, és a dir, que portin a més gent a les escoles, és a dir, que donguin aquest, és a dir, aquest suport, és a dir, als mestres, o que vinguin més mestres a les escoles, que hi hagi cotutories, que... No,
no, jo estic d'acord, el tema de les biblioteques acaba de insultante, perquè mucho bla bla bla, però les públiques abren a les 10, cierran a les 2 i van a les 4, dir-me. No és una biblioteca, però bueno. El tema que dices de... Hace falta recursos, por supuesto.
Clar, per exemple, a una ciutat europea, a Berlín, a la Biblioteca Pública General de Berlín, la més important de la ciutat de Berlín, està oberta. Totes les hores.
Aquí no, aquí la d'Horta, la Can Mariner, no.
Clar,
però... Obre a les 10, tanca a les 2, obre a les 4. Hombre, pues de nou...
És que... Bueno, i després també, no només és a dir aquest horari, sinó que hi ha biblioteques públiques de la Diputació, que hi ha algunes que has de fer com una mena de gincana, perquè el dilluns al matí s'ha tancat, però les hores obren a la tarda, però les hores s'ha de dir, i necessites aquí un Excel per saber, és a dir, el que...
I l'altra qüestió és, somos un país de primer punto, viene gente. Oye, es lo que viene gente. Tú no puedes meter en una clase de 25 niños, 4 niños que no saben catalán o castellano. Te la cargas. Pon recursos.
Claro.
Pero no me hagas una ley. No me la hagas.
Claro.
Pon dinero, porque hay montones de leyes. En...
Pero que aquests diners han de servir...
Para algo.
Per... Sí, han de servir, és a dir, aboca aquests diners estudiants, hi ha molts estudiants, és a dir, que surten dels facultats, que han estudiat, és a dir, educació infantil, primària, posa o psicòlegs o psicopedagogs, no? Posa, és a dir, recursos humans, sí. És a dir, recursos humans.
No pongues consultores ni tios de màrqueting,
sí.
Que som males persones. No, créeme, som males persones. Vamos a ir al infierno todos. La segunda cuestión, yo soy muy fan que el deporte es una de las mejores vías para educar, si tienes buenos entrenadores. La conexión deporte-colegio a veces es muy complicada, porque el colegio expande su influencia de tienes 3 exámenes, 24 trabajos y 15 PowerPoints, y el entrenador dice, es que no me viene a entrenar, es que tengo... No me gusta el modo de Estados Unidos, porque solo juegan los mejores. Me gusta más el modelo de aquí, que en el colegio tienes un equipo de básquet, que es el que es, pero ellos juegan, ya está. No hay que ganar la Copa del Mundo ni la Copa Colacao. Pero ¿cómo ves el deporte como herramienta complementaria a la educación? Y si lo trabajáis aquí de alguna forma o manera. Sí, ya sé que tú sí, pero te lo pregunto, a ti no te conocen.
Sí, creo que es esencial. I molts estudis ho ratifiquen, és a dir, quan un està malament físicament, quan estàs malament psicològicament, és a dir, què s'ha de fer? Esport. Moure't, és a dir, la clau és
moure't,
no? S'ha de moure, s'ha de mobilitzar el cos, o sigui, caminant, corrent, fent esforç, és a dir, d'equip, i l'afegit dels esforços d'equip és que no només, és a dir, estàs movent el cos físicament, sinó que bueno, és explosiu, perquè estàs, és a dir, és dopamina, endorfines, i a més en equip, no? És a dir, que és meravellós, és a dir, és meravellós, no puc dir cap altra cosa. A les escoles, doncs, clar, a nivell curricular, evidentment, doncs, la presència, és a dir, de l'esport forma part de l'escola, i si es fan propostes esportives a fora o de caminades, doncs l'escola el que ha de fer és potenciar tot això. Està claríssim, potenciar.
Es que yo echo mucho de menos la época, yo soy un poco abuelo, de que los colegios eran sitios importantes de deporte. Estaba Bosco, estaba este colegio, era importante en el mundo del básquet. Y parece que lo hemos perdido, no sé, por dejación de los padres, porque la escuela, mira, yo las 5 cierro, no quiero jaleos, porque claro, hay preguntas de seguridad, quién entra, quién sale. Y me sale mal porque es un sitio donde, mira, no sé si eres mejor, puedes jugar en tu deporte. Y haces deporte, básicamente, y es que correlaciona muchísimo tu capacidad intelectual, tu estado mental,
sí.
Con tu estado físico correlaciona muchísimo.
No,
y lo echo mucho de menos.
No.
Pero bueno, es lo que hay. Ah, sí, el tema del...
Diga. El que sí que, lligat amb això, penso que malgrat això, és a dir, les escoles doncs tenen, és a dir, doncs tenen les seves, no?, les lligues que hi ha entre escoles,
sí.
No?, de
bàsquet, sí, sí.
Es fa, hi ha tota una activitat. Sí que és veritat que quina llàstima és a dir aquesta manca d'espais.
No
hi ha espais, no... I aleshores que passa també que jo trobo també increïble quina és la teva opinió, ara faig la pregunta,
sí.
D'aquests entrenaments que comencen potser per nens petits, no, però per joves, jo tinc una neboda.
Sí, sí,
que
claro.
Jugar a bàsquet i...
Muy buena, te voy a decirlo.
Sí, sí. I s'ha hagut de... Bueno, perquè està estudiant i ha hagut de fer una mica de puzzle que tot li quadrés. Per què? Doncs perquè ara, doncs, bueno, entrena a les 10 de la nit, arriba, s'ha de quedar a casa de la seva àvia, bueno, és a dir, per poder... Bueno, unes coses molt increïbles d'entrenaments, o el meu nebot, que també juga bastant en sèrio al futbol, plega
d'entrenar
a les 11 de la nit.
No, és vergonzoso la falta de pistes que hi ha. I tu lo sabes perquè jo vine a hablar contigo en plan, o echamos a 20 niños, no, eran más, o echamos a muchos niños si no nos alquiláis una pista, porque no tenemos sitio. Y vas sumando y al final niños de 14 años acaban de entrenar a las 10. Y dices, es una locura. Si es que tienes toda la razón. És que no tinc on de ponerlos.
No, no hi ha espais, no? No. És a dir, a la ciutat de Barcelona...
Jo és que aquestes illes després que pagarem el planning de pistes i equipos.
I és el que deia... Ho podem relacionar-ho també amb la biblioteca, no? Que són, és a dir, l'esport és un pilar, és a dir, importantíssim, és a dir, pels infants i pels joves, per totes les raons que, és a dir, que ja sabem. Doncs això, és a dir, més recursos,
sí, no, bé,
més instal·lacions, més, és a dir...
El problema és que, te digo per les pistes que conozco, si te enfades con ellos, es que me da igual, tengo tres equipos detrás tuyo que quieren la pista. Hostia. El domingo fue, jugamos desde las 3, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estaban todas las pistas llenas. Y las que no estaban llenas con partidos, estaba gente entrenando un domingo. Faltan pistas, se nos llena la boca, que el deporte es salud, patatín, patatán. No, es igual que el tema de hemos de comer bien. Pues tío, paga el menú, paga el comedor a todo el mundo. Porque hay gente que no puede comer en casa. Paga el comedor. Ahí te lo veo directo. O sea, paga el comedor a todo el mundo. Le haces un favor a muchísimos padres que no pueden ir para arriba, para abajo. Pero se nos llena la boca y al final dices, ¿dónde está el dinero? He hecho una campaña de marketing para empoderar las anchovas del Cantabria.
Sí.
Eso me estás contando.
Sí.
Y ya para ir cerrando. Yo soy muy fan, no sé si existe, mi pero no existía, del mentor. Digo, está en el colegio, que es el mentor. Bien, voy, te explico mi vida, él te aconseja, mira, tú tal como eres, mejor dedícate a la policultura, tú hazte físico, tú que eres tu chica, tú, hostia, yo te veo en matemáticas o en ciencias puras, a por ello. Es que soy chica, ¿qué más da, tía? No está esto, que joder, que estamos gilipollas, que estamos en el siglo XXI. Eres chica, eres buena en mates, haz mates. ¿Esto existe? ¿Lo tenéis el concepto del mentor? ¿Qué veces? ¿O va integrado en el profesorado? Sé que es una flipada mía de ver demasiadas series de Estados Unidos. Sé que aquí no solamente debería de estar, o creo que no está, pero...
Bueno, és aquesta figura que potser no se li diu paraula mentor, és la figura que potser sí que tenen més a nivell de recursos, això sí, és a dir, la pública, és a dir, aquesta figura de l'orientador, però que moltes vegades aquesta figura de mentoria està com fusionada amb el que seria doncs, la figura del tutor, no? Sí. És a dir, del mateix, és que de fet el mestre ja hauria de tenir aquesta, és a dir, aquesta funció, diguéssim, ja, de mentoria.
El mestre és com el tenor, ha de ser mestre,
però, professor... Però ha vingut molt, sí, aquesta... és bastant anglosaxó, no?
Molt
anglosaxó, i que s'ha introduït també en l'educació, en el sistema educatiu, aquestes terminologies de, per exemple, aquesta mentoria que s'utilitza, per exemple, entre iguals, eh? Per exemple, quan arriba un professor jove, nou, que s'incorpora a l'equip, doncs hi hauria un mestre que faria, és a dir, aquesta mentoria de mentor, d'anar-lo una miqueta doncs, acompanyant, guiant. Això entre mestres,
entre pares,
sí. O aquesta idea, doncs, aquesta mentoria dels alumnes, doncs, quan arriben doncs, a l'etapa de secundària, hi haurien alguns alumnes que farien de mentor. Es va com introduint aquest concepte o aquesta figura, no? Aquesta figura una mica... que jo crec que el parles, és a dir, com, és aquest acompanyament, no? És a dir,
sí,
amb una mica d'intensitat, no?
Seria com el abuelo antes,
sí.
Era el yayo, no el ahora que te acompaña al colegio, que hace de padre, sino el labio, hostia, a mí tengo un problema que fallo. Sí, nos comíamos los gatos, digo, abuelo, no me acojones.
Sí,
el tema de una reflexión final, y si quieres comentarlo, lo comentas.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Bueno, todos conocemos padres. En un colegio hicieron la votación de prohibir móviles en el colegio. Los padres dijeron que no. A partir de aquí ya, ahí pagábamos. Hay un libro que es de Raymond Carr, que es What the Hell is Doing Internet to Your Brains. O sea, que una cosa que es muy importante, a mí me afecta, si no te pasa, es... el abanico de atención que tenemos ha bajado un montón. Uh-huh. Yo antes leía, pero un montón ya me cuesta mucho. Uh-huh. Si tienes alguna reflexión al respecto, y si no, ya aquí acabamos.
No, està molt, molt estudiat això, és a dir, que tant pels, es veuen els infants, amb els joves, amb els adults, i un ho pot experimentar, és a dir, amb un mateix, no? És a dir, les xarxes socials o el scrolling, és a dir, creu, és a dir, és addictiu total, no? Addictiu total. I aleshores sí, s'ha reduït molt el nivell d'atenció. L'altre dia va venir un exalumne que ha fet ha fet el batxillerat en un altre centre i bueno, parlant, i deia, sí, he fet el treball de recerca, el vaig presentar aquest any, i s'ha posat també com a conillet d'Índies i ha treballat l'addicció a les xarxes socials. I ell explica que va tenir, és a dir, bueno, durant tot el temps que ha fet aquest treball de recerca, ell s'ha posat com a conillet, ell sabia que estava molt enganxat a les xarxes socials i el primer que feia va aixecar-se al matí era agafar el mòbil i mirar i tota l'estona, i aleshores diu, ha descrit, és a dir, el seu treball de recerca va d'això, no? de com ha estat, és a dir, ell com ha viscut, és a dir, aquest desenganxe i totes les reflexions i conclusions que ha arribat, no? I és una droga dura.
És que, vamos a ver.
I ha tingut, i m'ho he passat molt malament, i de tenir, bueno, com si em faltés una dosi de droga, però física, ha tingut.
Doncs... Vamos a fer la reflexió que sempre hago. A ver, chavalotes, cuando algo es gratis, tú eres el producto. Y el producto es tu atención, tu tiempo en pantalla. Ah, sí, yo controlo. Vale. ¿Tú crees que eres más listo que ingenieros del MIT, psicólogos de Stanford? ¿No sabes la cantidad de horas y dinero que se ha puesto en neuromarketing, neuropsicología, ingeniería, biología? No eres más listo que las 500 mejores mentes en este sector. Y te van a pillar, me pillan a mí, que tengo una edad, te pillan a ti.
¿Y tal?
El chute de dopamina, aparte, es que es biología, no puedes evitarlo. No puedes evitarlo. O sea, que acéptalo. Reconozco que es muy difícil no vivir en redes sociales porque ese ya es un paria social, pero que algo habría que estudiar al respecto, lo tengo clarísimo. Bueno, básicamente hasta aquí mi reflexión.
Vale,
vale, pues muchas gracias, Laia. Ahora Pablo está aquí. Gracias,
Pablo.
Y aquí está.
All right, I'm done.